Comencem el cicle electoral d'entrevistes als candidats a l'alcaldia de Sant Cugat. Comencem per l'alcaldable de Valens. Ella és Sílvia Tosell. Senyora Tosell, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Anem directe perquè tenim 30 minuts que hem de gestionar ràpidament per poder abordar tots els temes que tenim en el paper. Valens és una de les noves candidatures, una candidatura de nova concurrència aquí a Sant Cugat. És un partit que va sorgir de la candidatura de Manuel Valls a Barcelona fa 4 anys i que anava de la mà de Ciutadans. La primera pregunta és, què diferencia Valens de Ciutadans?
Doncs el diferencia primer que nosaltres no volem anar més enllà de Catalunya, per tant som un partit català, que l'àmbit serà català només. I en quant a, podríem dir, nosaltres tenim un projecte diferent al de Ciutadans i tampoc tenim, afortunadament, som un partit postprocés. I, per tant, un partit de futur, positiu, i sense les motxilles que té Ciutadans.
Doncs, si li sembla, comencem per alguns dels eixos que vostès defensen al seu programa. Comencem parlant de mobilitat. De fet, és un dels grans temes que s'han parlat en aquest mandat. Per començar, vostès proposen alternatives al transport privat. Quines alternatives deixen sobre la taula, vosaltres?
Bueno, en primer lloc, no tenim pla d'autobusos. El tenim pendent de renovar tot el que és la xarxa, la continuïtat, el servei. Això és primordial. Nosaltres sempre diem que primer es pren, l'Ajuntament ha de prendre la mesura i després ha d'obligar el ciutadà. Aquí s'ha fet el contrari, primer obligues el ciutadà i després prenen la mesura. Encara s'acabarà el mandat i no tenim pla d'autobusos per la mobilitat interna de Sant Cugat. La segona qüestió seria fer infraestructura viària, perquè tots els santcugatens anem per les mateixes carrers, per anar a la feina anem pels mateixos rotondes, és a dir, s'ha de generar itineraris alternatius. Això significa fer algun pas per la via, en fi, nosaltres, si mireu Sant Cugat, no s'han fet cap infraestructura nova en tots aquests últims anys. I després apostem pel carril bici, però entenem que el carril bici no és un, ara per ara, un sistema alternatiu. Jo vaig en bici i hi ha molta gent que va en bici i és perfecte i s'ha de protegir, però no assumeix la càrrega del vehicle privat. Per tant, primer fem els pàrquings, primer fem el pla d'autobusos, primer acabem el carril bici continu i un cop hem aconseguit això ja podem prendre mesures de viabilitat. I després hi ha una qüestió que nosaltres també tenim especial interès, és en el tema del repart online, és a dir, del fet que les furgonetes vagin fins a casa teva i et deixin allà la compra. Això pot ser molt pràctic per algunes coses, però per altres nosaltres creiem que això s'ha de regular, s'ha de fer centres de recollida de la compra online, de forma que no tinguem aquest sobretrànsit produït per la compra online, que a més perjudica el nostre comerç.
Parlava dels aparcaments ara fa un moment. Vostès el que voldrien fer és facilitar l'accés al centre amb aparcaments gratuïts. Deixi'm que li pregunti, això vol dir eliminar zones blaves o en pensa en altres fórmules?
Eliminar zones blaves, no. Les zones blaves tenen el seu, i les verdes també. És crear pàrquings. Pàrquings, vull dir, amb un nombre de places consistent a tot el voltant de Sant Cugat, de forma que s'arribi al centre caminant una estoneta. Tampoc podem, si hi ha nens petits, hi ha gent gran, no podem fer unes caminades de més de 15 minuts, 10 minuts, si no ja no és viable. Des del pàrquing fins al centre comercial han de ser 10 minuts, entre 5 i 10 minuts.
També diuen que el que no volen és penalitzar, llegeixo textualment, No volen penalitzar el transport privat d'ús familiar o quan no hi hagi altres opcions de transport. En aquest sentit, jo li vull preguntar què pensa Valens sobre la zona de baixes emissions.
Doncs que és el que he dit abans. Primer s'ha pres la mesura i després es fa la infraestructura. No. Tu pots reduir el transport de dintre si has pres altres mesures abans. Per exemple, jo el transport familiar amb nens petits, francament, si la gent té un vehicle antic, no és perquè ho vulgui, sinó perquè no té més remei. En segon lloc, la gent gran pues, és el mateix. El que seria la població entre la gent gran i el transport familiar, evidentment que la peatonalització la compartim. Però, si no va acompanyada d'altres coses com les que he dit abans, no és eficaç i tampoc redueix és que els embussos que hi ha ara a Sant Cugat són una contradicció amb les baixes emissions. Allà en els carrers on teòricament no poden anar els cotxes que tenen més emissions és on es produeix més trànsit i, per tant, més emissions. Per tant, tenim una contradicció aquí.
Per tant, què farien vostès amb la zona de baixes emissions?
Ara per ara no. Ara per ara no crec que ni tenim... Primer de tot, que jo crec que... no és que ho cregui jo, és que m'he informat de que les emissions al voltant de la ciutat són més grans que les que hi ha al centre, perquè tenim una xarxa al voltant d'autopistes que creen soroll, emissió, etc. Per tant, allà és on hi ha el problema. Això, evidentment, no sé com es resoldrà. Fonamentalment, si no allunyem el trànsit de Sant Cugat amb la B40, probablement no es resoldrà. El que dic, hem de prendre mesures abans d'aplicar les baixes emissions. Tema que, a més, serà obligatori amb la nova llei. O sigui, no serà potestatiu com ara, o l'apliquem o no. No, s'haurà d'aplicar, però s'han de prendre mesures abans.
Canviant de tema, en part de mobilitat, parlem d'un altre dels pilars que a vostès els preocupen, que és la seguretat. Sí. Vostès proposen fer un pla d'enllumenat en aquest sentit. Ah, sí. El que li vull preguntar és quina diferència hi ha del que s'ha posat en marxa aquest mandat.
Bueno, hi ha dos temes amb la... Això és una queixa recurrent dels veïns, o sigui, a Collfabà, a Mirasol, o sigui, trobes fins i tot a zones recentment urbanitzades, et trobes sempre amb la mateixa cantinela de que la gent no està segura quan va pel carrer a determinades hores, de que és perillós, de que tal. Per tant, a les zones, podríem dir, que tenen una cosa com a Collfabà, Pollancreda, Parc Central, aquí ja és una qüestió fins i tot de sostenibilitat. Hi ha unes lluminàries que no són, podríem dir, que avui no estarien homologades. O que no... Jo crec que s'ha de fer un pla d'això, de que realment siguin més eficaces, més, com diria jo, sostenibles, no? Més amb menys consum i amb un concepte més actual, perquè realment els carrers, sobretot de Collfabà, que tenen ara uns 30 anys o 25 anys, no estan en condicions, sincerament. Jo desconec si a Collfabà hi ha un pla explícit, però de fet no s'ha portat a terme.
El pla que va presentar l'equip de govern ara farà un any i mig, dos anys, consistia a substituir els llums per la lluminària LED i sobretot sí. Ho pensàvem fent en els barris perifèrics, és a dir, estem parlant de la Floresta, estem parlant de les Planes, de certes zones de Mirasol.
Sí, és el que dic, però allà no, ja no et dic quin problema tenen. M'estic referint a centre urbà com és Collfabà, que té el mateix problema, però que jo no tinc constància de que tingui cap pla per aplicar. Si no, pues m'he equivocat, però bueno, jo crec que no.
També proposen la instal·lació de càmeres de seguretat. Les últimes dades que s'han facilitat al respecte de les càmeres de seguretat és que ara hi ha un centenar de càmeres a Sant Cugat. Sí. Vosaltres en volen posar-ne més, volen canviar la gestió. Quina proposta hi ha al respecte de les càmeres?
Bueno, les càmeres de seguretat, tampoc la llei et permet monitoritzar el municipi. Això... No és possible. El que sí que passa és que aquí hi ha un problema de si es posen càmeres en un lloc, es trasllada la criminalitat, o podríem dir els furts, els robatoris, a un altre lloc. El cas més clar és la baixada de Valdoreix per la pujada de Mirasol. O sigui, quan baixen a Valdoreix, pugen a Mirasol. A Valdoreix s'han posat càmeres, a Mirasol no. Bé, això de fer aquí no, és això el que vull dir jo, que s'ha de fer un pla realment, podríem dir, de conjunt, perquè si no ens trobarem perjudicats i beneficiats, i això és el que crec jo que no es pot permetre.
Per tancar el tema de la seguretat, senyora Tosell, creu que a Sant Cugat hi ha un problema de seguretat?
En números no, però el que hi ha és un tipus de criminalitat que és bastant atossigant, com diria jo. Si t'entren a casa teva, sobretot si ets a dintre, realment aquella persona té un trauma. És diferent que si vas a l'autobús i et treuen els diners. Llavors, com que hi ha molta gent que ho considera, que té por, perquè hi ha moltíssimes alarmes posades, si no, no es posarien, perquè realment tot... Mira, a casa meva m'han entrat 3 vegades. Bueno, pues, no sempre dintre, no estan dintre. Però bueno, que és un tema que a la gent li angoixa. Per tant, si a la gent li angoixa, l'hem de fer cas a la gent.
L'any passat, segons les últimes dades que van facilitar els cossos policials, la policia local i els Mossos, es van produir 277 robatoris a domicili. Sí. Són una trentena més que l'any 2021 i, per tant, són bastants més que l'any 2020. Tothom sap que la pandèmia van baixar.
Sí, sí.
Aquests números li concorden amb aquesta angoixa que vostè comenta?
És el que jo dic, que si agafes el número... Bueno, també hi ha qüestions de que hi ha molta gent que, sincerament, no denuncia, perquè ja ho troba. Però jo crec que és més aviat que si el carrer no està ben il·luminat, si després resulta que hi ha, que sents parlar de robatoris, que realment són a casa teva i això crea angoixa, bueno, és un tema que la gent li angoixa. Jo, evidentment, no tenim la criminalitat d'altres zones de Catalunya, ni del món, ni d'Espanya, però pel Sant Cugatenc que ha vingut aquí perquè vol una tranquil·litat com a primer... fita a aconseguir, pues s'ha de batallar això. Jo crec que hem d'escoltar la gent.
Seguim avançant. Més eixos d'aquest programa de València.
Sí.
Treball, diuen vostès.
Sí.
Proposen afavorir l'activitat empresarial de la ciutat. Què podria aportar València en aquest sentit?
Bueno, nosaltres el que creiem és que hi ha molta potencialitat a la ciutat que no s'aprofita. I això significa no aprofitar possibilitat de crear riquesa i llocs de treball. Jo li posaré 2 exemples. Un és que és la ciutat, excepte que Barcelona, que té més startups de Catalunya. Això realment la gent no és conscient. Aquestes startups són com illetes que no tenen relació entre elles, no tenim un centre de networking, no tenim en realitat un organisme que, podríem dir, faci una xarxa de complicitats entre les nostres empreses. És a dir, estem desaprofitant. De fet, just abans de començar el període preelectoral, Solideo va convocar una reunió entre diferents, precisament per crear aquestes sinergies entre les empreses de Sant Cugat. Això ve lligat amb el tema de la marca Sant Cugat, és a dir, nosaltres hem d'aprofitar que tenim, que som tecnològicament avançats, que tenim de les millors empreses del país, que tenim tot. Ara, què falta? Doncs realment un vincle entre tot, en què realment pues, entre elles es complementin i es creïn llocs de treball complementaris entre elles. Això ha de venir algú a organitzar-ho. Jo crec que és l'Ajuntament el que ha de fer. Per tant, nosaltres demanaríem una regidoria d'empresa, però en aquest sentit, precisament per ajudar les empreses a tot allò que els pugui complementar entre ells.
També parla en el seu programa de comerç local. Mira, deixem que li comenti, ho poden comentar plegat, si li sembla bé, un estudi que va encarregar Sant Cugat Comerç a l'Ajuntament, que parlava sobre els usos al comerç local. Parlaven de que el nombre de vianants que passen pels carrers de Sant Cugat ara s'ha reduït, però en canvi les xifres de vendes als comerços s'han mantingut respecte a anys anteriors. I també parlen de que el percentatge de locals oberts a la ciutat és d'un 88%, és superior al de moltes localitats catalanes i en particular dels voltants de Sant Cugat. Jo li vull preguntar quina recepta porta el seu programa de València per seguir dinamitzant el comerç local.
Bueno, el comerç, clar, entre la pandèmia, la zona de baixes emissions es considera molt perjudicat. El comerç de Sant Cugat és bastant problemàtic perquè hi ha unes vies que són caríssimes i la gent té l'acostum de... comprar en aquelles vies és molt difícil i, de fet, s'han fet esforços per treure perquè el centre comercial s'amplia, si no fos el carrer Santa Maria, Rossinyol, i ja està. Bé, hem de treballar en això, en crear, no ja els barris, que també, sinó el propi centre de Sant Cugat, una manera de que el centre sigui més que 3-4 carrers que tenen els lloguers altíssims. Això s'ha de fer. Després, una altra cosa que angoixa bastant són els furs. Nosaltres creiem que ara legalment hi ha eines per combatre els furs. Però, en definitiva, bueno, el plis-plas ja s'ha fet, és un pàrquing per comprar. Jo crec que hem de fer dues coses. Això, d'intentar ampliar la zona ajudant tant els propietaris com llogaters de locals, també reduir l'IBI dels locals, que és pràcticament al tope, i després crear altres centralitats que s'han creat, volpelleres... però jo, aquestes centralitats, realment, des d'un punt de vista comercial, són molt restringides. Hem de fer plans per això. El que li vull dir, vostè va a Volpelleres, té un centre allà comercial, però no deixa de ser un mercador en un mercat. Francament, es podria... Volpelleres té 11.000 habitants, podria tenir més coses allà. Per què no? Pues hem de fer un pla perquè hi hagi més vida al voltant de les altres centralitats de Sant Cugat.
En tot cas, no és un repte fàcil, perquè no només... Clar, això s'ha trobat al govern actual, però també l'anterior, el cas de Volpelleres és molt paradigmàtic, perquè és tot un repte d'aconseguir dinamitzar aquella zona, i de moment, a hores d'ara, si preguntem als comercials del mercat, sembla que no se n'estan sortint.
No. Bueno, Mirasol també va ser difícil engegar, vull dir, al final és d'èxit, però jo recordo els primers... bueno, va costar. Pues, si costa, treballem. I si costa més, treballem més. És a dir, no podem dir, bueno, mira, és que aquesta situació tal, bueno, pues, haurem de trobar fórmules. Haurem de trobar fórmules, pues, no sé, amb moratòries, per... No sé, és qüestió de seure. Per tant, va, mira, tinc pendent ara anar amb l'associació de Volpelleres. És de trobar fórmules perquè realment la gent que no li vingui de gust anar al centre de Sant Cugat vagi a una zona que realment pues, hi hagi vida, perquè realment no hi ha vida.
Quan comentava, ara fa un moment comentava com a causes de què pot fer que trontollin els comerços locals, comentava els furs.
Sí.
No sé si es refereix a robatoris a comerços.
Sí.
Tenim aquestes dades recents de la policia. 33 robatoris a comerços l'any passat. No sé si...
Bueno, jo aquí... És una publicació, no sé si és de Sant Cugat Comerç, Sant Cugat Empresarial, no sé què, que van dir que tenien una... Bé, jo vaig recollir una demanda d'ells, que teòricament, pues, bueno, jo realment no és que cada dia sentis parlar de que han robat a una botiga, però ells ho posaven en el seu plec de demandes. Jo sempre dic que si la gent ho demana, pues, serà que s'ha de fer alguna cosa.
També proposen baixar impostos, vostès. Quins impostos proposen
baixar? Bueno, és el que li he dit. L'impostos del local petit, del local mitjà, no de la gran empresa, a l'IBI està a l'1, que el màxim és l'1,1. Realment no és una política molt... Jo crec que es pot baixar. Respecte a l'altre, a l'IBI de les vivendes, sabem tots que tenim unes valoracions catastrals altes i que, per tant, tot això arrossega un IBI alt. Aquí ja hauríem de veure, per exemple, jo sempre dic que els impostos de la ATM pues no donen massa feedback. Per exemple, els busos és el clar exemple de que donem i no rebem res. Jo crec que aquí els experts fiscals han de veure la forma de reduir la tassa de l'IBI o almenys que hi hagi un retorn de la inversió o de la recaptació que nosaltres fem. Crec que en aquest punt podem ser més exigents.
En tot cas, amb una rebaixa d'impostos, no sé com plantegen vostè els ingressos que pugui tenir l'Ajuntament. Ara mateix tenim un pressupost prorrogat de 150 milions, una miqueta més de 150 milions. Amb menys impostos es recaptaria menys.
Això és el cercle liberal, per dir-ho d'alguna manera. Quan més activitat, més impostos es recapten. Clar, això ha d'anar lligat a una activació a una reactivació econòmica. Si realment no hi ha, per exemple, aquest centre econòmic que generi tal, doncs realment no podrem, perquè l'Ajuntament té uns mínims de despesa. És això, crear tot en lligat. Si creem en el propi Sant Cugat activitat econòmica, sobretot activitat econòmica tecnològica, pues podrem reduir altres partides que, per exemple, famílies nombroses o altres col·lectius.
Un dels grans temes que sortirà a totes les converses que tinguem amb els candidats és l'habitatge.
Sí,
vostès
eh?
Proposen construir més habitatge per al jovent, sí. Habitatge de lloguer, amb un topall de 600 euros. Sí. Jo tenia la dubte. Des de València es refereixen a habitatge públic o a tot l'habitatge?
Públic. Habitatge públic amb promotora privada. Aquí la qüestió és que Promusa, francament, mai assoleix els objectius que té plantejats. Aquí hi ha un problema que també aquest govern li ha vingut heretat. Nosaltres creiem que nosaltres diem la primera objectiu és el jove, perquè realment el jove i els pisos compartits. O sigui, normalment no es lloguen pisos compartits. O sigui, però en canvi els joves comparteixen pisos. Per tant, si els joves tenen una pràctica i pues els hem de donar aquesta modalitat i és de poder independitzar-se però en un pis compartit. També diem que, evidentment, hi ha uns joves de Sant Cugat que han viscut tota la vida a Sant Cugat i que no es poden quedar a Sant Cugat. Per tant, nosaltres ara, per ara, que som joves com a partit, no tenim la capacitat tampoc de fer grans programes i, per tant, ens hem centrat en un punt, i és el del jove. Hem posat 600 euros, una altra possibilitat és, jove, tu què cobres? Tant, doncs el 30% del que cobres. És a dir, com sempre dic, sempre hi ha modalitats. Però engeguem el programa. Vull dir, el que si no, ja no podrem al final saber quina és la modalitat que s'ajusta més a nosaltres si no engeguem el programa. Hem d'engegar programes d'això i sempre diem que amb un, podríem dir, de poc a poc. No esperem a Can Ametller perquè si no, sí, una macro, molt bé, però ara, i demà què fem?
Ara parlarem de Can Ametller, però jo abans li volia preguntar si el lloguer en general vostès estarien a favor de posar un topall al preu.
Bueno, això és como esto y hambre para mañana. El que passa és que llavors el mercat es retreu. Està claríssim que si tu tens topats els lloguers, sobretot si ets una persona que té una o dues vivendes llogades, bueno, jo sóc advocada i amb aquest tema tinc, per exemple, he fet desnonaments, per exemple, d'avis que tenen la pensió i el lloguer de tal. Bueno, això és molt típic de Catalunya. Què passa? Que si aquesta gent li topes, al final dirà, mira, escolta, m'ho venc. Llavors tindrem un problema, perquè tindrem un excés de vivenda per vendre i en canvi no tindrem lloguer. Jo no sóc gaire, en general, com a liberal que som, no som de posar ni topes ni tal. Pot ser una situació transitòria, com sempre la vulnerabilitat del Covid, però no en general.
I de Can Ametller, que ara li comentava, li avançava que li preguntaria a vostès què en pensen d'aquesta projecció d'aquest barri.
O sigui, és molt maco, eh? El que passa és que ja tenim una experiència en els barris de Sant Cugat. Llavors, hi ha moltes parts implicades, el propietari, fins i tot Adif, l'Ajuntament... Llavors, què dic jo? Això no sortirà endavant en 20 anys. Amb l'experiència que tenim de Sant Cugat, que tot acaba en el contenciós administratiu. És a dir, jo veig problemes, primer, perquè els que entenen d'això em diuen que no surten els números. I després veig problemes perquè hi ha moltes parts implicades, molta requalificació, molt diner públic, Adif, Renfe, no sé què... Jo ho veig molt complicat. Per això dic, em sembla molt bé com a futur. I ens ho podem repensar 40 vegades. I potser me'n vaig a viure jo, m'entén? Però demà passat, l'any que ve, hem de tenir altres projectes menys ambiciosos però més efectius a curt termini.
Perfecte. Canviem de tema, millor dit, canviem de temes. Ara tinc aquí una bateria de preguntes d'alguns grans temes que s'han abordat moltíssim durant els últims anys. Un dels que més tinta ens ha obligat a gastar els periodistes, efectivament. La mirada i el bosc de Volpelleres. Què en pensa, Valens, de tot plegat?
A veure, és un cas de mala gestió, evidentment. O sigui, aquí, jo haig de dir, la culpa la té l'Ajuntament. I a partir d'aquí, què hem de fer? Bueno, jo realment, si parles amb els ecologistes i dius que de les Guilleries fins a Collserol hi ha un, no sé si es diu camí, corredor, passadís, no sé què, que és volpelleres, pues realment dius, té sentit, això és inamovible. Clar, després et trobes a les famílies i dius, vostès també en tenen. És un cas de que ha anat al contenciós administratiu i no té solució a curt termini. Un altre cop que ens trobem a què fem demà. Què fem demà? Pues donar serveis a aquesta gent. Si no es fa l'escola a curt termini, o bé l'Ajuntament es deixa... Perquè jo crec que en el fons l'Ajuntament ja ha desertat. No sé si... Sí, ja ha arribat un punt que com que venien les eleccions, diuen, bueno, aquest marrón ja s'ho menjaran altres. I ha desertat d'intentar una solució entre ambes parts. Mentre no hi hagi solució, s'han de donar tots els serveis a aquests nens que ara no tenen perquè estan en una situació de provisionalitat.
Un altre tema. Vostès es defineixen com a liberals, per tant, algú ja podria imaginar-se per on anirà la resposta que em dirà al respecte. Què en pensen vostès sobre les municipalitzacions dels serveis?
Home, la ràdio de Sant Cugat està molt bé que sigui municipal, sinó nosaltres no ens... No, ni, compleix una funció pública, però si no nosaltres no tindríem. Nosaltres, que som un partit petit, l'únic que ens fa cas és Cugat Mèdia, la veritat. Per tant, hi ha coses que s'han de municipalitzar. A l'aigua no ho veig.
Per què?
Perquè, en el fons, què guanyem? Jo no hi veig, que m'ho he estudiat i m'ho he mirat i dic, en altres coses, aquí sí que guanyem, perquè realment tenim un mitjà públic imparcial que parla de coses de Sant Cugat, fantàstic. Però jo l'aigua no veig que ens aporti al ciutadà i, en canvi, s'han de destinar uns recursos que possiblement els necessitaríem per vivenda.
L'aigua és el més sonat, però n'hi ha altres casos, com el servei de neteja d'edificis municipals, com el cas d'atenció domiciliària, en aquests casos...
Jo no crec. En aquests casos no, perquè són empreses privades que normalment tenen, a més, els pot collar més i en realitat tenen un cost més baix.
Un altre apunt. Ens queden 5 minutets, no arribem, però jo crec que arribem, senyora Tosell. La situació econòmica de l'Ajuntament. Esteu ara mateix l'Ajuntament en dèficit fiscal. Sí. Ha començat aquest any amb dèficit fiscal. Vostès com ho veuen?
Com ho veiem, doncs mira, que ens deixaran aquesta herència. Si em pregunta si hem de pujar els impostos, ja li dic que no. No.
I l'exercici de contenció que comentava el tinent d'alcaldia Soler?
De contenció? De la despesa? Bueno, exactament no sé en què vol contenir. Si m'expliquen què vol contenir, perquè ell mateix ha dit que ara vol fer un estadi de 5.000 persones, o sigui, jo no sé en què vol contenir. Primer que em faci la proposta de la contenció, on anirà a pagar, on anirà a petar. Jo, realment, això, ens hem d'esperar el nou equip de govern, perquè ara és parlar per parlar.
En cas que Valens aconsegueixi irrompre a l'Ajuntament, aconseguir representació, amb qui estaria disposada a pactar?
Doncs el que em digui que del meu programa, del nostre programa, portarà les coses a terme. Clar, si no hi ha voluntat d'assumir el nostre programa, jo no diré el tot, però sí que pues, no hi haurà possibilitat de pacte. Però si jo crec que hi ha coincidències i el que podem tenir coincidències, pues, fantàstic.
Hi ha alguna línia vermella, algun partit que diguin...
No, les línies, és que això de les línies vermelles jo no les poso, però si agafes el programa d'un i el meu, pues, o el nostre, i dius, escolta, aquí no hi ha manera d'ensemblar-ho, pues no ho podrem fer. Jo també dic que aquí estem per Sant Cugat, i per tant, tot el que són qüestions ideològiques, en fi, de gran nivell, no entrarem. Anem per Sant Cugat.
Última pregunta, senyora Tosell. Quin paper vol tenir Valens a l'Ajuntament de Sant Cugat?
Pues això, a mi m'interessa dinamitzar la ciutat, el centre de la ciutat, i sobretot posar d'acord a gent perquè hi hagi més activitat econòmica, perquè amb activitat econòmica podrem pagar tot el que volem per Sant Cugat, des del CAP, l'hospital, el jutjat de primera instància, tot això, si no tenim diners, no ho podrem fer.
En tot cas, aquestes propostes, l'hospital, el jutjat, són problemes, entre cometes, problemes, supramunicipals.
Clar, però si no engeguem la màquina... Mira, perdona, jo vaig demanar a l'alcaldessa que iniciés el tràmit pel jutjat de primera instància. Va dir que era poc menys que impossible. Ara ja ha anat al PDeCAT, amb una proposició de llei al Parlament. Mira que bé. No era tan difícil. Després haurà de negociar el PDeCAT, jo no sé si tindrà força o no tindrà força, però probablement Esquerra Republicana té més força que el PDeCAT per negociar això, que ha negociat tantes coses i sobretot de justícia. Per tant, és voluntat.
Senyora Sílvia Tosell, alcaldable de València, gràcies per estar aquí amb nosaltres i molta sort.
Gràcies a Cugat Mèdia.